al matí.
Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant. Corre, salta, brinca, vola i ves pel carrer cantant. Jo també vaig ser petitona un dia i me n'estava oblidant.
Amb Raquel García.
I ara arriba el moment de parlar de literatura, perquè avui, atenció, com us explicàvem al principi, doncs 7 editors ens parlaran, ens donaran diferents recomanacions de llibres, ens donaran la seva aposta, la seva recomanació per incloure aquest Nadal a la llista dels regals que hauríem de demanar als Reis Mags o també al Pare Noel. Bon dia, Cecília Picón.
Bon dia, Raquel, què tal?
Doncs amb molta il·lusió, amb moltes ganes de conèixer doncs aquestes recomanacions, perquè m'imagino que el Nadal també és una època molt important per vosaltres.
Es una época preciosa que disfrutamos mucho porque es el momento en que quien disfruta de la lectura viene a buscar un libro para regalar a otra persona que también disfruta de la lectura.
Doncs vinga, començarem aquest viatge. Jo també et faré una proposta, eh? Perquè avui és el quinto, que jo sé que vosaltres també col·laboreu en algun dels regals que oferirem als nostres oients.
Que després, és un libro, por supuesto.
És un libro, por supuesto, una aposta, no? Que més ens havia de donar a la libreria? Un bon llibre, una recomanació. Després ens faràs demà innocent, et sembla?
Totalment innocent.
Vinga, doncs primer el que fem és parlar també doncs, amb la Maria Sampera, que ella doncs, pertany a l'equip de Les Hores, que està formada per ella i també per Manuel Gómez, que és assessor editorial, i també amb molts col·laboradors apassionats que ens explicaran una mica doncs, com és el seu enfoc per aquest 2019, per aquesta campanya de Nadal. Bon dia, Maria!
Hola, bon dia!
A veure, que tenim moltes ganes, estem doncs, ara mateix amb la Cecília, no? Com ha anat, primer de tot, aquest 2019? Ha estat un bon any?
Bé, veig que sí, ha estat un bon any. A veure, el sector, tots sabem que cada vegada, malauradament, doncs, la gent llegeix menys, no? Així que reivindiquem, doncs, a veure si aquest Nadal, com deia, no? Fa uns moments, doncs, tothom es compromet a regalar com a mínim un llibre, no? Perquè al final, no? Tot molt de Black Friday, he de regalar molta tecnologia, no? Però al final, no? La base de, no? També de la nostra cultura, en part, no? És tot allò que aprenem també doncs, dels llibres, no? I també reivindica en aquest sentit, doncs, la importància de, com a mínim, regalar un llibre.
¿Y tú qué tenías pensado para recomendarnos para ese momento en que alguien lo elige pensando en ese otro que va a abrir el paquete, va a romper el papel y va a encontrar con una maravilla, esperamos?
Una maravilla. Doncs la nostra recomanació seria un llibre que es titula La veïna del costat, d'una autora nigeriana, però que ja des dels 12 anys ella va viure a Sud-àfrica, que es titula La veïna del costat. I aquest llibre explica la història de dues dones que passen dels 80 anys, que són veïnes a Ciutat del Cap, a un barri benestant, ple de bugambílies, fantàstic, però amb la particularitat que una d'elles és negra i l'altra és blanca, i tenen clarament i manifestament un odi mutu absolut. I aleshores aquestes dues dones, que les dues han sigut dones bueno, amb grans carreres des del punt de vista professional, una ha estat una arquitecta molt reconeguda, l'altra ha estat una dissenyadora tèxtil també amb gran reconeixement internacional, i aleshores bé, aquestes dues dones, ara que ja es troben jubilades, soles, i els seus marits ja han mort, doncs tenen aquesta enemistat manifesta, però veurem que elles dues, per determinades circumstàncies, hauran d'interactuar, i aleshores haurem de veure si realment poden superar aquesta enemistat, no?, de tants anys, evidentment, no?, fonamentada, doncs, sobre tota la realitat que va ser l'apartheid a Sud-àfrica, no?, està ambientada en el temps actual, però realment, doncs, viurem, no?, tota la història, per això penso que també és un dels valors d'aquesta novel·la, no?, si volem apropar-nos a una realitat que va existir, no?, i, bueno, que va estar suportada, doncs, en aquest cas, no?, veurem com la protagonista blanca, la Marion, doncs, bueno, com ella en el seu moment va justificar, no?, doncs, aquella realitat, no?, que li donaven via uns privilegis i uns van a beneficis, però òbviament en detriment, no? Doncs de tot el col·lectiu, totes les persones que eren de color, no?
María, que recuerdo cuando estuvimos en la presentación del Lyceum Català y que tú presentaste esta novela con mucho entusiasmo, con mucha vehemencia y nos la recomendaste. Y es fantástico que hagas eso, que transmitas ese espíritu y es ese espíritu que también se transmite en tu catálogo, porque la mayor parte de las, diría que las últimas obras que habéis publicado son todas obras de mujeres.
Sí, a veure, és casualitat, o sigui, a veure, ens encanta, no?, que acabem trobant títols, no?, que parlen de dones, no?, per també reivindicar la seva realitat, no?, malauradament, no?, a la història de la literatura, molts cops, doncs, la dona, doncs, ha estat silenciada, i nosaltres, hi ha la casualitat, doncs, bueno, que és veritat que moltes de les nostres novel·les tracten sobre dones, i també que moltes de les escriptores són dones, no exclusivament, i no en la nostra... no les busquem per aquest motiu, però sí que és veritat que allò que trobem, que ens agrada i que està alineat amb la línia de les dones, doncs coincideix doncs, sovint doncs, que també està escrit per dones, no? I també doncs, ens n'alegrem com dintre de la normalitat, no? De que és publicar, evidentment, doncs, també escriptores dones que parlin sobre dones, no? Com una cosa que, com a habitual i normal, no? Dintre de la literatura.
Jo i aquesta novel·la, además, la veia del costat, además apuesta a un cambio porque es una novela en la que están implicada mucha emoción, pero además de la necesidad de cambiar en una etapa de la vida en que muchas veces pensamos que no es posible cambiar. Entonces,
sí, uh-huh.
Que me parece que eso también es un valor,
¿no?
Sí,
yo diría
para
que
poner
es
en contacto sí con los lectores.
Sí, claro, ¿no? O sigui, al final la protagonista, sobretot la que és blanca, no? Mm. Ella ho veurem com, en aquesta avançada edat, no? Deconstrueix tot el seu marc conceptual de referència amb el que ha viscut fins aleshores de manera confortable quan s'encara a la realitat doncs, de la seva veïna, no? Amb aquesta que és negra i amb la qual, evidentment, els separen la història que les ha precedit a ambdues, no? I veurem com les dues, no? Com comentava la Cecília, doncs són capaces doncs, de reflexionar i repensar-se altra vegada, no? Inclús doncs, bueno, en aquestes etapes avançades de la vida que sovint pensem, no?, que ja tot és inamovible.
I de una cosa, Maria, què tienes previsto per el 2020?
Pues mira, per al 2020 tenim previst un llibre d'una autora que ens entusiasma i si voleu ja en podrem parlar sobre ella, que es diu Miriam Tous, d'ella nosaltres hem publicat un altre títol que es diu Les tristes recances. Ella és una escriptora canadenca que la comparen amb l'Alice Munro, amb la Margaret Atwood i sempre fa novel·les molt potents. Aquesta que us mencionava de Les tristes recances parla sobre el dret a decidir sobre la pròpia vida, sí que és un tema molt actual i tracta amb una sensibilitat exquisita. I l'any que ve publicarem un altre títol d'aquesta autora, que també en castellà el publicarà l'editorial Sexto Piso, que es titularem com Elles parlen, dones que parlen. I explica la història basada en uns fets reals que es van produir en un poble menonita de Colòmbia, en el qual unes dones, els menonites són semblants als Amish, no? Una mica cultures com aïllades. I aleshores en aquest poblat, doncs bé, es produeixen unes violacions a les nits, vale? Això és com el fet desencadenant, no és on es centra la història, però a partir d'aquestes violacions i de trobar els capturadors que han fet aquestes barbaritats, doncs les dones hauran de decidir què fan. Si es queden en aquest poble i perdonen aquells qui han violat les seves filles, inclús amb elles mateixes, i com si diguéssim, acaten la paraula de Déu, no?, que és una mica el que diria la seva religió, o se'n van d'aquell poble, trenquen amb tota la seva tradició, la seva història, i se'n van a un món per elles totalment desconegut. I aleshores la novel·la és el debat d'aquestes dones parlant al voltant sobre aquest tema, no?, però també de manera molt incisiva i molt potent, i pensem que serà un llibre, bueno, ja ha estat traduït en un idioma, i és un llibre bé, que està donant molt ressò, no?, per la temàtica i com és tractada.
Doncs em sembla molt interessant. Serà una de les apostes, sens dubte, de tot l'equip d'aleshores per aquest 2020. Moltíssimes gràcies per la teva recomanació, Maria.
I que sona molt bé per un club de lectura, Maria.
Fantàstico, cuando quieras. Nosotros bien contentos de venir a l'Imperio de Plata.
Muchas gracias.
Doncs molt nosaltres bé. També molt contents de la tasca i d'aquesta aposta editorial. Que vagi molt bé, Maria.
Molt bé,
bon dia.
Nadal a tothom. Adéu, bon dia.
Doncs avui descobrirem, Cecília, que hi ha, suposo, diferents mirades, eh? Diferents editorials. Has triat algunes que són, doncs, això, editorials petites, no? Independents.
Sí, i con un criterio también que compartimos, que nos gusta recomendar y que sabemos que los lectores... que tienen altas probabilidades de quedar muy satisfechos.
Doncs vinga, anem a conversar amb la Vanessa Moreno, que és de l'altra editorial, que també doncs, és una editorial doncs, que ara ens explicarà ella. També té un segell molt particular. Bon dia, Vanessa.
Hola, bon dia. Què tal? Com esteu?
Molt bé. Amb moltes ganes de descobrir. Primer de tot, explica'ns l'altra editorial. Què és el que us defineix? Què us caracteritza?
Doncs mira, l'altre editorial sempre fem el mateix, que no tenim un discurs de màrqueting superben trebat. Realment, a l'altre editorial el que fem és simplement publicar, ras i curt, els llibres que ens agraden i que ens flipen. Realment, el que volem és, i el que creiem és en la literatura, sobretot de qualitat, òbviament també editada en català, però tenim, jo crec que estem construint, portem ara 5 anys de catàleg, és un catàleg super heterogeni i hi ha moltes coses molt diferents, amb moltes veus diverses, i crec que això, el fil que les uneix a totes aquestes veus tan diferents és simplement doncs això, no, la voluntat d'apropar literatura que sigui de qualitat i que a nosaltres simplement ens agrada. És un filtre com molt superpersonal.
Vanessa, que además el 2019 ha sido un año potentísimo porque terminado toda la obra de Karl Ove Nausgaard, el nuevo libro de Vivian Gornick, la traducción de Vacanzas d'hivern. Y bueno, que cuéntanos algo de cómo ha sido tan intenso esto.
Sí, realmente no estem molt acostumades a publicar tantíssims títols. O sigui, aquest any hemos tirado la casa per la ventana, perquè normalment a l'altre editorial el que fem són 8, com a màxim 10 llibres l'any, i aquest any ha sigut una bajanada. També és veritat que clar, de vegades amb la programació manen molt una miqueta, doncs, o hem d'anar al ritme dels castellans, i hem hagut de publicar molts llibres en aquest sentit. Llavors, clar, com publicàvem, per exemple, el Saps qui ho vols, de la Christine Roupenian, havíem de sortir també amb Anagrama, alhora, el Karl Ove Nausgaard, al final, el Sisè Balum, vull dir que també ens hem vist una miqueta obligades a fer una programació que nosaltres ens sentim molt més còmodes publicant menys títols l'any i treballant-nos millor, però aquest any ha sigut de debò una bajanada. Però sí, realment hem posat la cirereta final al projecte de Karl Ove, hem publicat moltes coses molt diverses un altre cop, i bé, ara aquest 2020 serà, us avanço que ja serà una miqueta més calmat, el ritme el frenarem també una miqueta. El Premi Documenta, per exemple, que és aquest premi que nosaltres publiquem conjuntament amb la llibreria Documenta, ha quedat desert. O sigui que per l'any 2020 crec que frenarem una miqueta més el ritme i continuarem oferint coses també de qualitat, com sempre.
¿Y tenéis algo que ya nos podáis adelantar del 2020?
Sí, una pista te puedo dar. alguna pista, sí. Sobretot, mira, ara publicarem 3 noies a partir de l'any del primer semestre de 2020. Són 3 noies també molt diverses, però és pura literatura del joc, ens està com m'agradant moltíssim, és aquesta nova tendència, no? No tant autoficció, sinó això, la literatura del joc, el veure la vida a través de les ulleres d'una escriptora. Llavors, publicarem la Maggie Nelson, que una novel·la que no és novel·la, de fet, és literatura del joc, es diu Els Argonautes, i llavors és una reflexió sobre les famílies i sobre el gènere, perquè la Maggie Nelson parla en primera persona d'una família poc habitual. Ella està amb una persona que és de gènere no neutre, de gènere... és una persona transgènere, i llavors aquesta família el que volen fer és això, doncs, viure amb un model de família molt, molt estructurat i molt habitual, tot i que ells com a parella surten d'aquestes estructures habituals i tradicionals de la família, no? I llavors també publicarem una italiana que va quedar finalista del premi Strega, que és un premi importantíssim a Itàlia, es diu... l'estrangera, i també és un altre cop relat del jo, escrit en primera persona per una noia super jove, amb una de manera super fresca i també com una família super desestructurada, molt divertida també, i això, i un altre cop, doncs, literatura del jo escrita per dones. I també l'Emily Pine, que també és un altre cop reflexions des del jo sobre la maternitat, sobre les relacions familiars i sobre les relacions humanes. Es diu... Notes to Self, ho hem traduït, encara estem traduint el títol, però més o menys serà alguna cosa així com coses que no m'agradaria dir o coses que no voldria dir. Estem encara barejant el títol.
Muy bien, y ahora la recomendación, la apuesta que hacéis como editorial para los amantes de la lectura y para que regalen en la Navidad.
Bueno, no, o sigui, aquest és el meu llibre preferit d'aquest any, jo crec, que és l'últim llibre que publiquem aquest any, aquest 2019, és el Benvinguda a casa de la Lucía Berlín. Per mi és la cirereta final perquè, bueno, nosaltres, com bé sabeu, hem publicat els reculls de contes de la Lucía Berlín, el manual per dones a fer feines i Un vespre al paradís, que el manual ens va valer doncs, el Premi Llibreter 2016, aquell any fantàstic que vam tenir dos premis llibreter en dues categories diferents, va ser un any brutal. Doncs d'aquesta autora, que ja està tota l'obra publicada perquè no hi ha més, publiquem aquest any el Benvinguda a casa, que és una autobiografia inèdita. I bé, jo crec que és una delícia per als fans de la Berlín perquè bé, abans de morir ella, la Lucía el que va fer va ser començar a esbossar una autobiografia, sobretot per molta atenció al record de les cases on ella va viure i que ella va habitar, no? I llavors aquesta autobiografia el que fa va, doncs comença l'any 1936 a Alaska i llavors va recorrent tots els llocs on la Lucía Berlín va viure, que va viure a l'Argentina, a Kentucky, a Mèxic, a Xile, a Nova York. El que passa és que, clar, lamentablement aquesta autobiografia que fa com un recorregut cronològic s'atura en sec cap a mitjans dels anys 60, quan la Lucía Berlín estava viatjant per Oaxaca amb tota la família, i clar, aquest relat s'atura en sec per la mort de l'autora, la Lucía, que va morir l'any 2004, però amb la intenció de completar aquest buit, el seu fill, el Jeff Berlín, el que ha fet ha sigut afegit cartes escrites per la seva mare, i tot un seguit de fotografies familiars que són xulíssimes perquè són unes estampes íntimes que mai havien vist la llum fins ara, perquè de la Lucía Berlín sempre van corrent les mateixes fotografies. Doncs aquí, a dins d'aquest Benvinguda a casa, els fans trobaran doncs això, estampes superíntimes i molt properes de la Lucía. I jo crec que és un llibre que és, no és només una delícia per als fans de la Lucía Berlín, jo crec que també pels qui no la coneguin encara, que espero que sigui molt poqueta gent, però per als que no coneguin encara la Lucía Berlín, crec que aquest títol, el Benvinguda a casa, és una fantàstica porta d'entrada per conèixer l'univers personal d'aquesta autora, que és única i supermeravellosa.
Doncs aquestes són les recomanacions que ens fan des de l'altra editorial. Moltíssimes gràcies per participar per aquestes apostes i que vagi molt bé la campanya de Nadal. Una abraçada.
Gràcies, una abraçada. Adéu, bon Nadal.
Adéu, adéu, Vanessa.
Doncs anem seguint, ja continuem doncs, amb aquesta llista de recomanacions. Anem a parlar amb l'Enrique Redel, que també és d'Impedimenta Editorial, que també doncs, és una petita editorial creada el 2007 i que ara ens explicaran doncs, a quina és la seva aspiració, que ja us dic que també doncs, és un tipus d'editorial molt diferent. Bon dia, Enrique.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Enrique, buen día.
Hola, ¿qué tal, Cecilia?
Pues con ganas de descubrir. Primer de todo, Enrique, explícanos un poco vuestro sello, ¿no? ¿Cuál es la característica?
Bueno, nosotros llevamos ya 13 años, va a ser ahora en 2020, editando libros.
¿Con premio a la mejor labor editorial también?
Sí, sí. Y bueno, empezamos, somos en 2008 fue como muy poco después de haber nacido, porque formamos parte de un grupo que se llama Contexto, que está Libros del Asteroide, Nórdica, Periférica, unas cuantas editoriales interesantes. Y nada, y en fin, llevamos ya 13 años, y si bien empezamos siendo una editorial de rescate, últimamente pues tenemos a muchos más autores actuales, contemporáneos, yo que sé, Cartarescu es el que le suena a todo el mundo, o Tatiana Chibuliak, o Penélope Fitzgerald, ¿no? Con lo cual, bueno, somos una editorial de narrativa, de ficción, publicamos novela y también tenemos esto, algún cómic, bueno, en fin, somos esta editorial un poco... joven diría, pero ya con una cierta trayectoria.
Y puedo agregar una cosita, que sí. Las ediciones son maravillosas.
Muy cuidadas, ¿no?
Sí, muy cuidadas. Con, bueno, la sobrecubierta, con la tipografía, bueno, algo muy, muy cuidado y por eso también muy valorado a la hora de hacer un regalo como es esta oportunidad.
Sí, porque el libro tiene que ser en momentos de Netflix y de haber competencia audiovisual, el libro tiene que ser sexy, tiene que enamorar, tiene que ser gustoso, estar bien diseñado, agradable de leer, con lo cual lo mínimo que se le debería pedir un libro es que tuviera, en fin, esa belleza también que corresponde con la belleza interior del libro, ¿no? También.
Pues venga, va, recomiéndanos un libro para luchar contra Netflix, ¿no? Para ser una alternativa que te cumpla con todas estas características que nos comentabas.
A ver, hay un libro que ahora mismo me tiene enamorado, también con esta especie de morbo prenavideño, porque sabéis que la Navidad es un momento de fantasmas, es un momento de crímenes. Charles Dickens era muy listo, y Wilkie Collins, y en Navidad era cuando publicaban sus cuentos más escabrosos sobre detectives o sobre fantasmas. En nuestro caso hay un libro que acabamos de publicar que se llama Damas asesinas, de la periodista neoyorquina Pete Elfer. Y es un libro en el que en 14 estampas, en 14 biografías, se demuestra una cosa que no hay que decirlo muchas veces, pero que a veces se obvia, ¿no? También hay asesinos en serie. Igual que, por ejemplo, uno pone Netflix o pone HBO y te sale Jack el Destripador y te sale el hijo de Sam y te aparece, pues bueno, yo qué sé, el violador vampiro, el asesino de las sombras, el carnicero de Berlín. Está también, pues, personajes como la condesa sangrienta, como la abuelita, Granny, se llamaba la abuelita asesina, la bella rebanadora de pescuezos, un montón de asesinas en serie a lo largo de la historia que, o bien amantes del arsénico sin compasión, o bien virtuosas del veneno fino, pues han sido también personajes que se han cargado a mucha gente, ¿no? Entonces el libro es maravilloso porque, además de divertido, tiene un cierto, diría, como perspectiva de género, ¿no? Porque demuestra que no solamente las mujeres matan porque un hombre malo los ha obligado, o porque era una acción fatal, o porque lo hizo por amor, o porque es un asunto hormonal, sino que también, en cierto modo, a pesar de que hay muchas menos, existen todas estas damas del crimen que pasaron a la historia por alguna otra razón, o sea, por alguna razón o por otra, pero que no cayeron en las redes del FBI, ¿no? Entonces, bueno, el libro es muy, muy divertido, el libro es apasionante, es una especie de catálogo delicioso y glamuroso a ratos iguales, y también un poco que te ponen los nervios de punta y los pelos de punta en este recorrido sobre el crimen cometido por mujeres, y además tiene también como esta especie de toque de humor negro que se echa mucho de menos a veces, ¿no?, en este tipo de libros.
Pues con todos estos ingredientes no dudo que te llamen desde Netflix, ¿eh?, para ya dentro de poco incluirla en alguna de las series que proponen.
Dígame. Es un libro, es muy entretenido. Es una aproximación a estos personajes, ¿no? Porque la condesa sangrienta, o sea, son todos personajes que existieron, la Elizabeth Báthory, que era la vampira, ¿no? Como como lo fue Drácula también, pero real. Y que, bueno, que es un libro que creo que es especial para regalar porque además tiene una encuadernación magnífica, tapa dura, una sobrecubierta que está, es precioso. Si bien nosotros también de vuestra editorial tenemos una apuesta que no dejamos de recomendar y que es el de Tatiana Tibuliak, El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes. Creo que en la historia de los clubes de lectura del librerío hay dos libros que ha habido prácticamente unanimidad entre los lectores para, en cuanto a la emoción, a lo que les ha gustado, y uno de ellos es el de Tatiana Tibuliak, el otro es el de Neil Jason, el color de la leche. Pero el de Tatiana es un libro que ya quienes no conocen saben que es una de nuestras recomendaciones favoritas.
Doncs, Enrique, se'ns acaba el temps, però pel pròxim 2020, explica'ns també quins són els projectes que teniu, cap a on intenteu avançar per continuar apostant per aquest tipus de títols i també per aconseguir que els lectors no baixin, sinó que sumin.
Pues mira, tenemos un libro maravilloso de Maris Condé. Maris Condé fue el premio Nobel Alternativo el año pasado, el año en el que no hubo Nobel. El premio Nobel Alternativo lo salió a Maris Condé Antillana, una autora que actualmente vive en el sur de Francia y que estuvo además en Barcelona esto pues como ahora un año, y le publicamos un libro maravilloso que era Corazón que ríe, corazón que llora, que era su especie de memorias de infancia, y en la continuación se llama La vida sin maquillaje, que es una especie historia también de su juventud en África, con cinco hijos, también en cierto modo una historia de los movimientos panafricanistas, también es una historia muy feminista, muy personal por su parte, de cómo ella, una mujer sola, pues se fue abriendo paso también política y literalmente, ¿no? Muy interesante, de Hernán Díaz, de un autor argentino afincado en Nueva York, y ha escrito un libro que se llama A lo lejos, que lo publica también Periscopio en catalán, nosotros lo publicamos en castellano, y es un western que es la finalista del Pen Follner y del Pulitzer, y es como una especie de novela introspectiva. No sé si los oyentes habrán visto la película Las aventuras de Jeremiah Johnson, que sale Robert Redford en los años 70. Pues es muy parecida, un tipo que se retira a las montañas, es maravilloso. Y ya en tercer lugar, ya solamente hablaré de este, la segunda parte de la trilogía Cegador de Mircea Cărtărescu, El cuerpo, que es un auténtico tour de force literario, un libro absolutamente opresivo a la vez que denso, y bueno, opresivo a la vez que también te hace volar la imaginación, que probablemente sea nuestro libro del año.
Doncs amb aquestes recomanacions marxem. Moltíssimes gràcies, Enrique, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Un abraço.
Seguim ara amb la Olga Martínez, de Candalla, que també és una editorial amb una vocació, segons ells diuen, molt quijotesca. A veure, que ens expliquin. Hola, Olga, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure, parla'ns, explica'ns d'on sorgeix també doncs, aquesta vocació i la filosofia i la vostra manera d'entendre doncs, el món editorial.
Doncs, bueno, hablo en castellano porque voy a hablar de un libro sobre la emigración de alguien que nació en Granada y, bueno, me hace ilusión este pequeño homenaje. Pues Candalla surge de muchos viajes a América Latina, de descubrir que hay una literatura fantástica allí y totalmente desconocida aquí. Y nos parecía que era el momento de devolver algo, ¿no? De devolver todo lo que ese continente plural y riquísimo nos había aportado, ¿no? Pero pronto descubrimos que también habían escritores fantásticos que vivían en nuestro país, que tenían proyectos literarios apasionantes y muchas dificultades para visualizarlos, ¿no? Y poco a poco Candalla se fue convirtiendo en un espacio de encuentro entre los escritores de los dos lados del Atlántico y en un diálogo entre ellos, ¿no? Ahora estoy muy, por ejemplo, para poneros un ejemplo, acabamos de publicar a una escritora del Ecuador. Y el libro del que os voy a hablar es el anterior, el que publicó Alex Chico, que es un escritor de Extremadura que vive en Barcelona, y entre ellos dos se ha establecido un diálogo y una conexión entre sus proyectos literarios muy enriquecedora, que nos hace muy felices también a nosotros.
I per aquest 2019 que ja s'esgota, que ja s'acaba, no?, i que tothom hauria d'incloure doncs, alguna llista en els seus regals de Nadal,
sí.
Què és el que hauríem, quina és la vostra aposta, la vostra recomanació?
Mira, quería hablar de este libro que os citaba, Los cuerpos partidos, es el nuevo libro de Alex Chico, dos años después de que publicáramos Un final para Benjamin Walter, que es un libro sobre los últimos días de Benjamin Walter y que nos ha dado muchas alegrías. Este es un libro distinto, pero ahora estaba recordando unas palabras que escribió Javier Goñi en Babelia sobre Un final para Benjamin Walter, y son totalmente aplicables a los libros partidos. Decía Goñi, Javier Goñi, es un libro diferente que es a la vez varias cosas. Una reflexión sobre el desarraigo, sobre la metáfora de lo fronterizo, lo impermeable, y también un libro de viaje y una exploración íntima y vital. Eso es también Los cuerpos partidos. Los cuerpos partidos parte de la figura del abuelo del Chico, Manuel Chico, que en los años 60 emigró primero a un pueblecito de la frontera de Francia con Bélgica, y que luego más tarde, cuando comenzaron a aflorar los movimientos xenófobos en Francia y en Centro Europa, emigró a Barcelona. Este itinerario desde un pueblo de la Vega de Granada hasta Francia y a Barcelona es el punto de partida de este libro, que en realidad, aunque parte de una vivencia biográfica, es una reflexión sobre la emigración, sobre el porqué de los desplazamientos y sobre todo sobre la vida cotidiana de esos emigrantes que, como dice el título, Los cuerpos partidos, tuvieron pronto una personalidad extendida. No eran ni de allí ni de donde venían. No eran del todo donde vivían, ni eran tampoco ya iguales que cuando abandonaron su lugar de origen, ¿no?
Esta es la recomendación que haces para esta Navidad, para que quien piensa en regalar y que el regalado disfrute de buena literatura, entonces el libro de Álex Chico, que bueno, que nos da mucha alegría y lo tendremos en cuenta para recomendar en el librerío.
Claro, solamente una cosa, ¿no? Partiendo de esto también hay un paralelismo con el presente, ¿no? Porque eso también es un rasgo de la literatura de Álex Chico, ¿no? Reflexionar sobre el pasado para entender el presente, ¿no? Y en este momento de auge de los movimientos xenófobos, es una llamada de atención a que no nos olvidemos, ahora que somos un país de acogida, que fuimos durante muchos años y que lo seguimos siendo, un país también de migrantes.
Es que vamos y venimos, y te lo dice una uruguaya, que son los desplazamientos los que nos caracterizan, ¿no? Entonces, un día acogemos y otro día somos acogidos.
Exacto. Y eso es un poco una de las muchas capas que tiene ese libro, que es muy, muy complejo, ¿no? Aunque tiene un estilo exquisito, muy claro, muy medido y con una gran fuerza poética, ¿no? Uh-huh. Sería lo que Álex llama una novela de ensayo-ficción, esa literatura híbrida, que es un poco ensayo, que es un poco novela, que es un poco crónica, que es biografía y, sobre todo, es una apuesta por el lenguaje poético también, ¿no? Álex es poeta y eso se nota en su escritura en prosa también.
Doncs también explícanos, Olga, ¿cuál es vuestra apuesta? ¿Qué proyecto tenéis para el 2020? Brevemente.
¿De otros libros que tenemos pensados publicar en 2020? ¿Eso me preguntáis?
Sí. Y los retos, al menos uno, que digáis, mira, este 2020 seguro que publicaremos o apostaremos por este autor o por esta historia.
Pues mira, nos hace mucha ilusión citar a dos mujeres que vamos a publicar, a la escritora argentina Fernanda García Lau y a la escritora boliviana Giovanna Rivero. La primera es una novela que novela que va a sorprender mucho. Tiene como punto de partida La Guerra de las Malvinas, una distopía muy 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 curiosa, y la otra es un libro de cuentos en que se utiliza lo fantástico de una manera muy 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 peculiar, ¿no?
Suena muy bien.
Sí,
pues sí, suena muy bien.
El título de telenovela es muy impactante, se llama Nación Vacuna. Uh-huh. Es un título curioso, pero cuando uno...
¿Cómo, perdona, cómo se llama?
Nación Vacuna. Ah, ese libro va a aparecer en el mes de febrero y ella seguramente va a venir en marzo, abril.
Pues con estas recomendaciones nos quedamos, porque
Nación
aún tenemos
Vacuna,
que hablar con más. Muy bien,
muy
muchas
bien.
Gracias.
Muchas gracias, Olga. Un abrazo.
Hasta luego.
Doncs ara és el moment de parlar amb la Maria Boigas del Club Editor, que també doncs, és una editorial molt característica i que també doncs, volem conèixer les seves recomanacions. Bon dia, Maria.
Com esteu?
Bon dia.
Doncs molt bé. Primer de tot, encantats de que ens expliquis una mica quina és la vostra filosofia, la vostra manera de seleccionar els llibres que finalment doncs, aposteu per publicar.
Mira, per començar fem relativament pocs títols cada any, en fem entre 10 i 12, cosa que vol dir que triem realment coses que ens facin completament el pes, són llibres fets des d'una convicció. Els fem, la manera de fer-los és important, és a dir, que els fem, jo diria que és un editorial artesanal més que no pas industrial, amb un treball d'equip des de l'origen fort. Els traductors, els correctors, els autors estan implicats molt més enllà de la seva feina solitària. I finalment és una editorial que procura casar, com t'ho diria, la geografia i la història amb el present. És a dir, fem autors d'èpoques diverses, de llengües diverses, i tots ells acaben expressant-se en català avui. Per tant, també fem un treball de, et diria, de difusió de les obres que consisteix a llegir-les des d'on som nosaltres els lectors. Perquè una editorial no és només un lloc on es fan llibres, sinó que és un lloc on es parla de literatura i on es parla de la importància de la literatura en un temps, el nostre, que tendeix a oblidar que la literatura és un lloc on es reflexiona, un lloc on les persones s'aïllen per reflexionar més bé sobre la vida pròpia, la vida dels altres, la societat, la humanitat, en últim terme.
A mi me gusta mucho, María, lo que decís en vuestra web, que es que publican libros que van a sobrevivirnos, ¿no? Hacia y bueno, y esa vocación o esa posibilidad de trascender más allá del momento que estamos viviendo, me parece que es un valor como editores para trasladar a los lectores también.
És un intent, perquè tu ho saps, el gran jutge que és el temps no depèn del nostre criteri, no som profetes, no podem saber ben bé què passarà quan no hi siguem, no ens podem imaginar com serà la sensibilitat dels lectors d'aquí 50 anys, però és veritat que en el moment que decideixes de fer un llibre, preguntar-te si creus que té la capacitat de parlar més enllà del moment estrictament present, a mi em sembla que és molt important.
Doncs vinga, doncs ara doncs amb tota aquesta filosofia, aquesta manera, recomana'ns doncs un llibre per aquest 2019.
Un llibre?
Difícil, eh? Difícil. Hi ha poc temps, perquè ens queden 3 minuts.
Ens queden 3 minuts.
Sí.
Mira, n'hi ha un que hem tret aquest octubre, i que per mi és un gran petit llibre. És a dir, d'aquests llibres que podrien semblar menors, perquè és d'una autora xinesa que encara no és gaire coneguda a casa nostra, la Eileen Chang, el títol és Brasers. Són dos relats llargs, o dues novel·les breus, com tu vulguis, que es diuen totes dues Brasers, perquè són dues novel·les que parlen de com uns personatges que tenen una gran il·lusió de construir-se una vida d'acord amb els seus desitjos i d'acord amb la seva vida interior, acaben sent com un tros de fusta que poses en un braser per cremar-lo i consumir-lo fins que es torna de cendre. És una autora que treballa molt amb el joc dels sentiments, amb el comerç dels sentiments també, i surten moltes dones que l'única eina que tenen per guanyar certa llibertat és el joc del sentiment amb els homes, i com aquest joc a les seves mans esdevé una aventura extraordinàriament perillosa. L'Eileen Chang és una autora que és, d'altra banda, una mestra del relat, és una persona que està molt impregnada de cinema nord-americà, de Hollywood, al mateix temps que de la pròpia tradició de la poesia i del teatre xinès, és a dir, és un híbrid esplèndida, i al mateix temps t'explica unes històries que són d'una extrema vivacitat, que les coses van a tota pastilla, i al mateix temps, al rerefons, per on ella es va passejant, la manera com observa la vegetació d'un jardí en el moment en què un home abandona una dona, per exemple, és més important el que li passa a la flor que el que li passa a la dona. I és una cosa esplèndida. Es diu Brasers, ella és la Lin Chang, i jo crec que és una autora que, si fos d'una altra tradició literària que ens fos més afina, tots la coneixeríem i tots la llegiríem com s'ha llegit el James, com s'ha llegit el Tsai, com es llegeixen els grans narradors que treballen el mecanisme subtil i perillós dels sentiments.
María, damos fe de eso porque la hicimos en el club de lectura del miércoles pasado y fue una experiencia impresionante.
Crec que sí.
Sí, 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 sí. Doncs amb aquesta recomanació i també doncs, pues això, amb el comentari que ens feia la Cecília, hem de posar punt i final en aquesta secció perquè se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies també per acompanyar-nos i per fer la teva recomanació des de la vostra editorial.
A vosaltres. No.
Maria, doncs que vagi molt bé. Bon dia.
Una abraçada, Maria.
A tu també. Adéu, Cecília.
Adéu, adéu.
Al matí, amb Raquel García.